con tanto ruido.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Nice Villarreal Conecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Són les 12:30 en punt del migdia. Què tal? Salutacions i molt bon dia. Estan escoltant la 92.2, estan escoltant Ràdio Villarreal i estan a Villarreal Connecta en este 25 de juny de 2026, en el dia en el que molts aprofiten per a tindre ponts. Han agafat unes mini vacances i aprofitant el festiu dia 24 de Sant Joan, en el dia d'ahir, algo no tan habitual en els últims anys com a festiu local de la nostra ciutat, pues han aprofitat per a desconnectar i allargar este cap de setmana d'aqueducte, podríem dir. On diuen que la majoria d'Espanya han començat a baixar les temperatures, jo no sé, però de moment a Villarreal encara no es nota ese descens notable respecte als últims dies, immersos en la ola de calor, sobretot al nord i al sud de la nostra península del país. Así, a Villarreal continúa el calor, las altas temperaturas y la humedad. Y estem, com es diem, inmersos també en la festivitat de Sant Pere del proper, de la proper cap de setmana, del proper dilluns, i a punt d'acabar un mes en el que significa comencen també les escoletes, les activitats en el mes de juliol i l'estiu per a la majoria, per a molts també, cada volta més, avancen les seues vacances al mes de juliol. Així que comença un Villarreal Connecta que tindrà també un tint polític, perquè a aquestes hores a l'Ajuntament de Villarreal està produint-se el plenari ordinari d'este mes que se celebra, com diem, o que s'ha celebrat a partir de les 11 del matí, del que també intentarem tindre reaccions al llarg del programa d'avui. Avui aprofitem també per a presentar-los a un dels nostres becaris que torna per a quedar-se l'estiu en esta casa, en el Villarreal Connecta, a Ràdio Villarreal Esports. Mario Rodríguez, què tal, Mario? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Pues una altra vegada per així i, com dius, pues per a lo que queda d'estiu.
Com ha acabat el curs, que és important, també.
Molt bé, molt bé. Tot aprovat i, bueno, amb ganes de passar ja tot l'estiu.
Això és bona notícia,
la millor, la millor vida que tens és quan aproves tot i arriba l'estiu. Això és de puta.
Però després ve així i...
Bueno, així anem a amargar l'estiu, però bueno, tranquil. Passarà divertit.
Claro que sí.
El farem treballar.
Mario, vas celebrar tu Sant Joan?
Sí.
Com ho vas celebrar?
Pues vam anar a Benicàssim i això, vam estar ahí sopant i, bueno, i després vam missir també per ahí.
Una nit de... Bueno, tu també a Benicàssim, no, Javi?
Sí, però és que, claro, el dia siguent ser festa pues, va augmentar un poc la incidència, l'ambient i les ganes d'eixir, però bueno, bé. Nosaltres ja hem arribat a un moment nivell que ja no és com Mario. Mario i Siria,
bueno,
se li faria de dia.
No,
jo antes sí que era un poc aixina, ara ja no, ja m'ha fet major.
Ara li preguntarem a
Rubio. Rubio mira el Mundial, mira el Mundial.
Claro,
no,
que...
Ahir sí que vaig quedar amb els amics i vam fer una fideuà, eh?
Per una fideuà de Sant Joan?
Sí, va fer una fideuà.
A migdia, pa dinar.
La festa se fa per la nit, eh?
Ja, però per la nit ja havia Mundial.
Què vas fer? L'Anglaterra, l'apassionant, no? L'apassionant.
Un partit, vamos... Para el olvido.
Hombre, yo en
serio... Todos están siempre para el olvido, ¿eh? Pocos partidos.
No, pero es que ahora es que se ha encargado el Mundial de una manera lamentable. O sea, es una cosa de broma. Es una broma. El Mundial es una broma. Es como si ahora Tebas, que es amigo de Rubio, dijera, no, ahora la Liga Española, antes de comenzar la Liga, anem a jugar en agosto, es equipos de toda la comunidad, de tercera división, de preferent, de primera regional... contra el Villarreal, contra el València, contra el Castelló. I després, quan acaben tots llisos de jugar el Cabanes, la Llosa de Ranes, el Massafassar, i després ja farem la Lliga. No, home, no, tia, no me jodas. Això, ja tenies les classificacions. No, és que tot el mundo tiene derecho a ir al Mundial. No, és que el Mundial té el secreto, és guanyar-te-ho. I la experiència és que si va al Salvador una volta, o va a Zimbabue, o va a Camerún, tenen un mèrit de cojones d'anar. Perquè, claro, al final, si juguem lo mateix... El Rubi me dirà, la Champions el mateix, que va tot Déu. Home, sí, però la Champions, els que van, són tots equips de primer nivell professionals. Així al Mundial, claro, ni han seleccions
que dius, final són europeus, que també tenen un nivell per damunt de la resta de continents.
Te regalen el mundial i són, claro, diu, "No, ha marcat dos Cristiano i m'abuela va al mundial i fa gol." O sea, m'abuela en una Aràbia Saudí, Hungría fa gol, home, no me jodas. Diu, "No, Messi ha metido 3, Cristiano ha metido 2, Haaland ha metido 14."
Veurem quan se enfronten, o se arriben a enfrontar-se i
ara ve lo bo, claro.
Ara comença una altra fase.
Ara venen els emparellaments, Espanya llegia que li pot tocar México. Y después
no, Austria o Algeria.
Ah, hombre, ah, bueno, guapos también.
Que la risa guapos, es que chuenen 3-2 y el que guañe te el premio de jugar contra España. Entonces ninguno de esos va a volver a marcar.
¿Y el que perde, qué permite?
Queda de tercera.
Y le puede tocar una tres.
No, no, claro que el, rival que, el rival que le toca será más fácil que España.
Hombre, es que Juan Fed Collonut, Canfet. Digo, no, vamos a sortear los entre primeros que jueguen contra los terceros. Digo,
mejores terceros.
Primero, México. Uy. Organizador. Segundo primero, Canadá. Uy, organizador. Tercer primero, Estados Unidos. Hostia, organizador. Madre, que eso quina broma es, tío.
Sí.
Madre, bueno, hice en el Mundial. Va.
Pues sí, es una de las nits de Sant Joan, que para Víctor Rubio va a pasar per vore el apasionant el Anglaterra, el partit apasionant. Que pensaves que seria per a triunfar a Anglaterra i va a ser cacau al segon partit, eh? Bueno, avui, com els diem, parlem del pleno de Vila-real. Tindrem en compte quins són aquests punts del dia que s'han anat detallant. Tindrem a la gent del grup municipal Vox, després d'aquest plenari. També tindrem representació en, pel que fa a l'àmbit de la Diputació. Obrirem la finestra a la província de Castelló i els parlarem d'altres assumptes que són notícia en un dia com avui, que és mig pont, mig no, no? És un dia un poc així estrany.
Home,
en el dia d'avui.
El que fa Japó avui és un màquina,
jo sé els quants que estan de vacances, han aprofitat d'estos dies.
Que són dos dies del tiró, eh?
Pues vamos, sí. Dos dies i les dos del cap de setmana, vamos, quatre, cinc dies, sí. Pues fem la primera pausa i comencem este Vila-real Connecta a 92 puntos de la freqüència modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Del 22 de juny al 6 de setembre, torna una de les campanyes més esperades a Vila-real.
Els vilabons.
Ara pots comprar bons de 20, 50 o 100 euros pagant només la meitat del seu valor.
És a dir, pagues 10, 25 o 50 euros i disposes de 20, 50 o 100 euros per a les teues compres.
Una oportunitat perfecta per estalviar mentre dones suport al comerç local.
Gasta els teus vilabons en els establiments adherits a la campanya.
Més informació i compra dels bons en bonsvilarreal.es.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Bueno, la veritat és que jo ja en el primer acord de quasi de la cançó, en la primera nota, a mi m'ha transportat a la meua infància absoluta, Escales del Maset, disfressada d'esta cantant, i dic disfressada perquè així en Operació Triunfo tal qual, eren els primers balls que jo feia actuacions, és que les tinc gravades en la càmera Sony, xicoteta.
Ara, si m'obrin el micro... Yo pensaba que esta, si no se la saben Rubio y el otro Becarius,
es que no sé si se la saben, Amore.
Es la operación triunfo de la historia. Yo creo que va a arribar a hacer un pico de, no sé si 70 personas o 80 personas de audiencia, que ahora es imposible. Salvo que hecho España en una final, es imposible.
Yo siempre
¿tú cuántos años tenías cuando sonaba esta canción de Chenoa?
2006.
Hostia.
¿Y tú te recordes?
Y yo no había ni escuchado en cara.
Tú no habías nascut, pero sí que sabes que eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, això m'admira a mi, perquè claro, jo no tinc res ni contra Chenoa, ni contra Bisbal, ni contra Rafael Bo, tots estos. Però claro, me flipa la penya que se dedica tota la vida a la música, que té una il·lusió de ser músic i que és molt bon músic i el que li costa arribar a tindre i a fer discos ja que la gent l'escolte. I claro, passa a la tele, diu, no, però és que Eren és millor. Bueno, no, és que van a elegir a la tele i tenen una carrera musical brutal, eh? I
guanyen... Sí, no, que merita, se diu Maria Laura.
Home, ja ho sabem
tu,
tot.
Ho sabem. Víctor, és que pareix que jo ja estava dins d'aquesta
si
casa.
Jo crec que si baixem baix, la majoria de la gent no s'ha aconseguit de veritat Chenoa.
És sí, que home, jo sí. Crec que la majoria de gent li importa poc o no res, com li diuen a Chenoa. Dorm igual, Rubio. No crec que s'alcen un dia i diuen com li diran a Chenoa, tio? No. En aquest moment tinc una sensació vital de saber com li diuen a esta xica. Que, per cert, tot el món s'ha reconvertit, s'ha recol·locat i estan tots allà, eh?
El primer, quasi, sí, tots.
Quants operacions triomfos han hagut? 15? 20?
No, tant 20 no.
Però 10? 12? Sí.
Quants Víctor, no pot ser que esta pregunta no la sàpigues contestar.
Quants ne van a Operació Triunfo?
16 cada any.
16, pues si fan 10 són 160. Tots aquests no han triomfat tots, no?
No, però és de la primera edició.
És la primera edició,
com
claro.
Sempre, és com el Gran Hermano. Jo només me recordo el guanyador del primer Gran Hermano, que per ser l'altre dia me vaig topallar en el tren.
El primer guanyador del Gran Hermano?
Sí, sí, sí.
No sé ni qui és.
Israel.
Israel.
Claro. Sí, sí, un xiquet.
Bona
és que persona. És que una cosa, esta és la meua, esta és la meua època d'adolescència, d'aquesta edat de 12, 13 anys, que es començaves a, pues això, a ballar les cançons de Chenoa. Ui, perquè hem triat a Chenoa?
Perquè va néixer avui.
Ah, perquè no me pegava massa en el teu
estil
musical.
Va néixer avui i després perquè no fiquem mai cap espanyol. Dic, hòstia, al final diran així, estos...
14 operacions triomfant.
Odien el producto patrio. I no és aixina, el que passa que me costa. Mira, i tal dia com avui, és curiós, va morir en 2009, jo diria, la música. O sea, no trobe, bueno, tal dia com avui van acabar els Beatles, van fer l'últim concert
sí,
en la tele, no?
En el 67 és l'última actuació dels Beatles en televisió.
Jo crec que el més paregut, a veure, el més paregut als Beatles tampoc, perquè als Beatles no n'hi ha res que se li parega, però este personatge jo crec que s'apropa moltíssim. Michael Jackson, jo crec que no fa falta explicar qui és. Esta cançó té 3.000 milions de reproduccions.
I si no, que vagin al cine, perquè encara està des del mes d'abril la pel·lícula de Michael, que narra la vida de l'artista des dels 5 anys, des dels inicis, des que va començar a formar part dels Jackson 5, allà en els anys 60, fins a la World Tour, a finals de la dècada dels 80, que va ser un poc precedida al seu final. Però és la pel·lícula que està batent rècords també, en taquilla.
A veure, és que és Michael Jackson, eh? O sigui, al final... Este, yo me acuerdo de la historia que va a comprar els drets dels Beatles y después de estos se van a recuperar. Imagineu la pasta de 3.000 milions de reproduccions. No sé lo que te paga Spotify per cada volta que cliques, que te pagarà 0,01 cèntims, 0,2 cèntims, 0,... no, me dona igual. O sea, multiplico per 3.000 milions.
Esta és Billie Jean, que va ser abans de Thriller, esta cançó, crec.
No sé, jo no soc fan de Michael Jackson. Lo que sí que reconec és que va canviar la música totalment, eh? O sigui, és un dels que... Mario Faixina, tu t'agrada Michael Jackson?
No, però... Bueno, alguna cançó no, sí que m'agrada.
Però sí que
tens... Per cada 1.000 reproduccions se generen 3 o 5 dòlars.
Cada 1.000. Vale, pues si cada 1.000 són 3 dòlars, pues ja miras, 3.000 milions.
Esta cançó se va llançar en gener del 83.
Si esta cançó hagués dit Michael Jackson, la mitad, el 10% de lo que guanya esta cançó, pa Rubio, pa Mario, pa Mónica, pa Mate, pa Chelo, viuríem tots bé, eh?
Ja t'he dit que no estaríem estaria escoltant Thriller.
No, sí que
Thriller.
Estaria perquè mos agrada.
Sí, bueno, igual estaríem igual. Pues això, estava així en gener del 83 en este àlbum, que va ser el segon senzill de Billie Jean, anomenat així, i després Thriller va així en el 84, és a dir, se van portar aproximadament un any just de gener a gener.
Jo vaig veure el debut del vídeo de Thriller en la tele, en una nit de Nochevieja, que va paralitzar Espanya entera. quan la 1 i la 2, això ho veiem més que els d'Operació Triunfo, Rubio, t'ho dic jo, reventaven el xiringuito. Efemèrides del dia, què ha passat avui?
Bueno, efemèrides del dia, tenim el Dia Mundial dels Beatles, que ja heu parlat d'ells abans, després tenim el Dia Mundial del Vitiglio, que és una malaltia de la pell, i després tenim el Dia de la Gent del Mar, que, bueno, que
sí?
Per la importància del treball dels mariners.
Ser dels pescadors.
Dels pescadors, dels mariners i tot això.
Home, ara era per ficar a hablar-me del mar marinero, ja tanquem la... Sabeu quina és aquesta cançó o no?
Sí, sí.
Yo me
sí, hombre,
si
fiques, háblame del mar marinero. Hombre, que no, per favor.
Yo me a salir algo de Piratas
y mientras
Caribe,
busques, pero... mientras busques la cançó, per cert,
es
el vitiglio...
Esto es del coche de mon pare cuando
era mientras busques la cançó. El sí. Vitiglio, que digo, es una enfermedad de la pell, es veritat, pero es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, claro. Y que ataca als melancocitos. Es de origen multifactorial, se asocia al ser autoinmune, a la genética, sobre todo, y desencadena, pues eso, estrés, sobre todo la presencia en la pell son con... com si te cremares, no? Del sol, algunes taques i una textura normal. És coneguda de forma visible i afecta, bueno, pues això ja saben, molta gent també, per el estrès, sobretot, que se genera el vitiglio. Avui se celebra aquest Dia Internacional de la Enfermetat que comença ja a tindre un tractament com és la fototeràpia. I va, anem a la cançó. Va,
a les de Rubio, les de Rubio són...
Però no, espera, la cançó de la mar, Hablame
no,
del Mar?
No, al final. Les efemèrides de Mario són efemèrides normals. Ara ven les de Rubio que són ja... El triple des del mig del camp i ses coses així.
En el 1967 va ser la primera emissió d'un programa mundial via satèl·lite.
Oui.
Sí. I en el 1981 Microsoft se va estructurar com a empresa.
Bueno, no està mal.
Poc sèries, avui, per a ser Víctor Rubio, les efemèrides. Sí, sí.
No, un símil en Xenoa és que cacà el futbolista, jo crec que ningú se sap el seu nom real.
Ni tampoc tenim interès. Mira, jo...
De Ricardo, no? Jo,
Ricardo, claro.
No, se diu Ricardo, dice que son dos Santos Leiva.
Bueno, pero...
Mira, jo les que he buscat jo vaig a flipar. Tal dia com avui, en 1786, Goya va a ser pintor de càmera de Carlos III. Vosaltres sabeu que és... Claro, Tarotos teniu molt les seves fotos. Abans els reis buscaven un pintor perquè els pintara d'ells a la família i els retratara, saps? O sigui, pues Goya, 1786, tal dia com avui, Carlos III decidís que siga el seu pintor de càmera. En 1983, Espanya deroga el garrote vil. O sigui, fins 1983, en este país, te podien ajusticiar mitjançant el garrote vil. Si ho heu vist alguna volta, no ho oblidareu mai. Sabeu com funcionava, no? Una argolla al coll, darrere un tornillo que anaven apretant i te partia el coll, o sigui, era...
Interessant.
Jo diria que som els més bèsties de tots. I... sí, i tal dia com avui, com vos dia, era el dia que...
Crec que també és el dia que s'independiza Mozambique de Portugal i el dia que Croàcia declara unilateralment la independència de Iugoslàvia.
Vosaltres sabeu qui canta Hablar en el Mar Marinero? Tu ho saps? Jo no ho sabia. Ho acabé de veure, ara estic flipant. Sabia la cançó que era...
Però per això és una traversió de la que tu...
No, deu de ser, és la cançó. Vale, pues para la gent
fica-la
de la mar...
Fica-la i te diem a veure si sé quin és el cantant, escoltant-li bé, de nou la veu.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo.
Vale, pues...
Esta cançó sonaria en la festa d'aniversari, possible festa d'aniversari del nostre avui protagonista que volem felicitar en les efemèrides.
No
creus, Javi, tu que el coneixes molts anys, sonaria?
No tinc ni idea. Moment,
sonaria
quan ells eren joves, perquè això va sonar... Bueno, avui és el cumpleaños de Fernando Roig, que no sé quants anys fa Roig. 76, 77, 78, no me'n recorde. Esta cançó la va fer Manuel Alejandro i la va cantar per primera volta Marisol. I com diu Rubio, pues després... L'han cantat mils, però bueno, Marisol, Pepa Flores i Manuel Alejandro, que és un dels compositors top, pues va fer esta cançó. I això, pues felicitem a Fernando Roig, que quants anys
compleix avui? El 25 de juny del 1947. Si no està mal, 79 anys, no? Farien el dia d'avui.
Sí, fa.
Ja 79. Tenia 78, o sea que avui, bueno, pues anem a felicitar-lo. Ara, bona cançó, un tia va felicitar-lo,
eh? No, però avui aquesta cançó felicitem a la gent de la mar. Bueno, i esta cançó és, a veure, te ho dic jo, no sé l'any, no he vist de l'any que era. Del 76. Ja, és moderna, la cançó.
Sí, pues mira, va néixer el 47, però jo crec que algun balloteu igual s'haurà pegat en esta cançó.
Tindria 30 anys, 29, 30 anys.
Bona edat.
Segur.
L'home.
El guateque segur que fica en
la plaça
del mar marinero. Bueno,
pues bueno, felicitem a tots els que facin anys en el dia d'avui, a Xenoa, però bueno, com és més probable que m'escolti el segon, i si no, pues aquí siga, el felicitem a tots els que el 25 de juny complissin anys. Avui, per cert, segueix en marxa el plenari de l'Ajuntament de Vila-real. A aquestes hores ja els podem avançar que estan en el punt d'urgència, s'han complit els 12 punts que ja havien en marxa, prou unanimitat a aquestes hores. Este és el son directe de la sala de plens de l'Ajuntament de Vila-real.
No va castigar a qui ha treballat l'Ajuntament, autònoms i altres empreses i que deuen de cobrar, però tampoc va valorar una forma de gestionar basada en gastar primer, fiscalitzar després i demanar que el ple regule el que hauria d'haver-se tramitat correctament des d'un primer moment. Moltes gràcies.
Bé, està clar, senyor Archela, ojalá fórem capaços de fer-ho tot perfecte, però consejos tengo, o consejos vendo que para mí no tengo, no? És lo de Vox. L'últim dato de l'Ajuntament de València, on vostès són vicealcaldes i governen en el Partit Popular, són 46 milions d'euros en omissions de fiscalitzacions, en notes de reparo. Si ens fiquem a l'Ajuntament de Castelló, pues estem parlant de quanties en percentatges respecte al pressupost paregudes. I aquest tema el vaig estar analitzant l'altre dia. Estem en la Diputació de Castelló, que tenen vostès també un diputat, i bueno, pues tots els plenos, i són públics, i se poden veure, tenen expedients que crec que l'any passat van pujar quasi 8 milions d'euros en omissos de fiscalització en notes de reparo. És a dir, que...
Bueno, pues este és el moment del ple de l'alcalde de Vila-real parlant-li a la gent de Vox, a Fernando Archela. No sé què estaria demanant-li.
A estes hores el que ja sabem i està confirmat i està aprovat és dins del pla de punts urbanístics, dins del punt urbanístic, s'ha aprovat... precisament darrere de la zona de on està el Kentucky, la zona del centre comercial, pues la realització respecte de ese centre comercial Cariñena que se realitzarà pues en esa zona, no?
Centre, o sea, van a fer un centre Cariñena. Comercial.
Sí.
Però de quin nivell? Del Salera, pues més xicotè, més gran.
Claro, quan vinguen a contar-nos, sobretot a l'alcalde, sí. Com serà, no? Ese centre comercial Cariñena que s'aprovaria el punt urbanístic de realització, que serà just darrere d'aquesta zona en la que ja, sí. Ja està convertint-se en un parc comercial
real, sí, ja ho era, ja ho era.
Realment.
De restauració, sí.
Però que portarà ese nom, i després, pel que fa a l'alqueria Pujol, no se podrà construir al voltant i se farà o està ja aprovat també ese gran espai verd que se realitzarà al voltant d'aquesta zona. Són els punts de l'apartat urbanístic del plenari que seguirem ampliant-nos en quan finalitzi i tinguem tancat tots els punts. I ara el que anem a fer és una pausa publicitària i parlar també pues, del que treballem o del que s'està intentant fer a nivell provincial, els nostres 135 municipis en un espai per a la Diputació de Castelló.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. ¡Te esperamos!
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
Cinco décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Sí, i ja seguim en directe en la 92.2 de la freqüència modulada, 4 minutets per arribar a la 1 del migdia. Estan escoltant Villarreal Connecta i estan escoltant este finestra que obrim als nostres pobles. I els nostres pobles són els 135 municipis de la nostra província de Castelló. Obrim finestra amb el diputat provincial de Transició Energètica, Energies Renovables i Mitjà Natural, regidor de Seguretat Ciutadana en l'Ajuntament de Moncofa. Per tant, pues, veí de Moncofar, diputat, què tal, com està? Benvingut a esta casa.
Bon dia, encantat.
Molt bon dia. Mira, arrimes una miqueta més el micro. Sí. Bueno, venim a parlar de moltes coses i, bueno, però sí que tenim que preguntar-li primer per Moncofar. Li ho dia ara Javi, al final ens ve... primer ens intentem conèixer un poc a la persona i com que és la primera volta que ens visita, així pues és. Coneixem al veí d'una Moncofa que està... que lo peta, dirien els joves, no? Que estem, bueno, després d'una nit de Sant Joan màgica, amb moltíssima construcció i en un moment en el que ha recuperat el seu lloc a les platges de la nostra província, no?
Efectivament, Moncofa, pues, conforme tu dius, ja vam tindre la nit de Sant Joan, que diguem que és el pistoletazo d'eixida que fem nosaltres per a tota la campanya de l'estiu. Comencem ara i no acabarem fins a mitjan setembre. I, bueno, Moncofa és poble i mar d'activitats, és el nostre eslògan, i últimament pues, estem tenint un creixement molt gran. De fet, tenim en estos moments 600 llicències de vivendes en construcció, lo qual és un repte per a este equip de govern.
Home, això es pot puntualitzar-ho, eh?
Que sou el poble de la província que més llicència de vivenda té, segur?
Home, per habitants?
No sé si som el primer, però som dels primers, segur. Sí, sí. Som un dels municipis de costa, crec que també pot estar a Benicàssim, Burriana, però Moncofa som un dels municipis que més està creixent en el que és la província de Castelló, sobretot en la zona sur, que és on som un referent. Nosaltres estem molt ben comunicats per la P7 i fa pues, que molta gent de la província de València València, pues vinga a visitar-nos. Però bueno, també cada vegada pues, tenim més gent de la part de Madrid, de la part d'Aragó, i la veritat és que aquests últims anys estem tenint una influència molt gran. Tenim que tindre en compte que nosaltres som una població ja de 9.000 empadronats, ja ho superem, però que en estiu tenim picos en cap de setmana que arribem a 40-42.000 persones i una mitja durant l'estiu de 35.000 persones, és a dir, quintupliquem el que és la població. I això pues, per una població com un cof és tot un repte en quant als servicis que tenim que prestar als nostres ciutadans i a la gent que ens visita i en quant a infraestructures. Però bueno, per això ens han elegit, són la responsabilitat de govern i n'hi ha que treballar pues, per a que Moncofa puga ser si cap més gran. Jo he nascut a Moncofa, sóc de Moncofa i estic molt orgullós del meu poble, i treballar tots els dies perquè el nostre poble poder veure-lo com evoluciona, pues, la veritat és que estem molt satisfets i anem aconseguint coses que també eren essencials. Nosaltres reivindicàvem un institut, érem l'únic municipi de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants que no tenia un institut, i en aquests moments pues, estem ja, la Generalitat ens l'ha acceptat amb la delegació de competències per 13 milions d'euros, i en aquests moments ja tenim el solar ballat i en breu pues, van a començar. I això se suma també una reivindicació històrica del municipi com era l'ampliació de l'ambulatori, que també està duent-se a terme. Per tant, estem ficant les bases per a que quan tota aquesta gent ja visca aquestes 600 vivendes i creixcam en població, que anem a pegar un salt important en quant a població, pues, tinga els servicis que se mereix la ciutadania i no caure en els errors del passat, quan, pues, quan governava el Partit Socialista, que va haver un molt gran boom de vivendes, però no se va dotar d'infraestructures, i això era una carència molt gran que ha tingut el nostre municipi i que a poc anem ficant al seu lloc.
Jo estava pensant, claro, que el canvi radical, Moncofa era un lloc on la gent anava a passar l'estiu dos mesos, tres, a la platja i necessitava el que necessitava, i ara teniu que viu més gent en la platja que en el poble. O sigui, vosaltres teniu que dotar una nova ciutat al costat de l'altra. O sigui, teniu que estructurar pràcticament una Moncofa nova en la mar.
Realment estan unides ja, és a dir, el que és el barri marítim i el nucli de la població de tota la vida, això ja ha estat completament unit ja per carrers, per avingudes. Per tant, ja parlem d'una única Moncofa, només n'hi ha una que és Moncofa, però evidentment pues, està creixent molt en el barri marítim, en el que és la platja de Moncofa. Deixes 9.000 persones, ja ne viuran allí unes 5.500, 6.000 persones, el resto pues, estan en el municipi, però durant tot l'any hi haurà 2 o 3.000 persones que viuen assíduament i que no estan empadronades. Ja no sols venen a disfrutar de lo que és l'estiu, que també, sinó que molta gent pues, ja ha elegit la seva zona de residència. I els caps de setmana, en hivern, quan fa bon horatge, perquè bueno, les temperatures que tenim i el clima que tenim en la zona mediterrània, pues, la platja de Moncofa, el que és tot el centre, està tot
un dubte tinc jo. Ser de les poblacions més joves de la província, perquè aquesta gent que va a la platja, normalment, la mitja d'edat, així no com el poble, com en tots els pobles de la província, la mitja d'edat puja i no diguem que la gent jove no pot, claro, és al revés. O sigui, podeu tindre, claro, d'això 6.000, 5.000, tenim un cens de gent que estiga, diguem, entre 30 i 50, o sigui, que siga més jove que major? Doncs
pues n'hi ha de tot, n'hi ha gent també que se jubila i que vol passar pues, la jubilació en la playa, d'això gent també pues, tenim molta, però també tenim molts matrimonis, moltes parelles, en xiquells, pues, que també aposten per Moncofa. Moncofa està a mitjana entre Castelló i València, en una climatologia perfecta, i això fa pues, que molta gent mos elegisca. Si això unim també lo de la megafactoria que va fer Sensagunt, que està demandant pues, molta zona de residència en gent ja especialitzada per a treballar en eixa planta, pues, nosaltres estem molt propers de Sagunto i també hem detectat que molta gent pues, que també té el piso alquilat i que va després a treballar en el que és la megafactoria, principalment ara és personal tècnic que està en les llavors de construcció d'eixa megafactoria. Però una de les claus és que estem molt ben comunicats i nosaltres pues, intentem també dotar de tots els servicis i totes les comoditats per a aquesta gent que aposta per viure per Moncofa, i cada vegada pues, som més. Però t'hi dic, el rango d'edat n'hi ha dels dos casos. Hi ha molta gent també que se'n va a viure a la mar i que tria per a passar els seus anys de jubilació en una bona climatologia en la platja de Moncofa.
I la importància de tindre la indústria a prop d'una zona habitable, no? Quan ajuda la indústria que una ciutat siga o un poble siga més gran i se puga fer més gran de forma... Pues això amb l'arribada de joves, amb futur. Si no crees indústria, és difícil crear població.
Correcte. Moncofa tradicionalment era un poble llaurador, un poble agrícola. Això ja, pues, també per desgràcia, pues, s'ha perdut, en què conservem aquesta essència d'alguns llauradors, sobretot la taronja, però nosaltres ja és el sector servicis, el sector turisme, i bueno, i indústria pues, també tenim una aposta d'un grup ceràmic important, que és el grup STN, que aposta també per instal·lar-se en Moncofa, amb una inversió de 80 milions d'euros en el polígono Casablanca, en la mateixa Moncofa, i això fa pues, que també molta gent pues, també vinga allí perquè treballa allí. Al final pues, també tenim indústria, tenim el sector turístic molt fort i també tenim un poc d'agricultura. N'hi ha que diversificar perquè bueno, pues, en la diversificació quan una cosa va mal pues, l'altra va bé i això pues, manté una mitja de que la població se puga quedar allí en Moncofa.
Bons restaurants també hi ha en Moncofa, en la platja, jo crec que també esteu increixent d'on això, que és molt important, eh?
I molt bons, així que sí, recomana sí. I aprofite per a convidar a que vinguin a passar, a passar un dia a Moncofa. Quan diu
amic meu, Moncofa acabarà sent la nova Califòrnia, eh? Jo ahir ja esteu molt bé, m'alegre. La veritat és que és de les coses que espere que passi en la nostra província, que puga millorar, i aprofitar aquestes coses, no? Pues mira, en València estan saturats i estan tots agobiats, no cap ningú, pues que se'n vinguin cap ací.
Sí, com ha dit ell, el punt geogràfic és estratègic,
sí,
no?
Sí, clar, que esteu molt prop del Garó, és a dir, quasi en el mig de les dos, de les dues ciutats, no?
20 minuts de Castelló, 35 minuts de València. Clar, a més, ara l'APC, que tenim una eixida en la pròpia Moncofa, pues això fa que la gent li siga molt còmode poder vindre a Moncofa.
Clar, i ara ja mos traslladem, a la província, no? Que sempre parlem d'aixòs municipis més xicotets que s'afavoreixen, a voltes quan venen diputats que són de sí, que són de Villarreal, els diem, és difícil, no? A voltes en Héctor, no? És difícil poder mirar al teu poble quan al final treballes des de la Diputació amb altres tipus de municipis que tenen unes necessitats diferents. Les necessitats d'aixòs pobles de menys de 5.000 habitants, que són, per exemple, el tindre un millor control. Ara ja li pregunto com a diputat de Transició Energètica. I ses càmeres que se podien sol·licitar, no sé si el pla s'ha tancat ja o està a punt de tancar-se, per a aixòs pobles que volen, bueno, necessiten, no?, més seguretat i aixòs càmeres que no sé quantes, diputat, ja s'han arribat a instal·lar o almenys s'han sol·licitat des d'aixe perfil de població.
Correcte, mira, jo sempre dic que la Diputació és l'ajuntament dels ajuntaments, però és dels ajuntaments més xicotets, és que tenen menys recursos i ja hi un tenim que estar damunt pues, per a poder ajudar a tots els pobles més xicotets de la província. I bueno, pues, estem duent moltes coses endavant, però bueno, el que és dins de les meues àrees, pues, ara hem encetat un nou projecte, que és un projecte per a instal·lació de càmeres de videovigilància de tràfic. Molts municipis més grans ja tenen aquestes càmeres de videovigilància, però conforme estàvem dient anteriorment, els pobles més xicotets, amb menys recursos, però això és més difícil. Pues bueno, la nostra presidenta ens va dir que teníem que tractar o crear oportunitats a tots els municipis i ens va dir pues, que treballarem en la idea de ficar un projecte molt important en marxa que era la instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància en els municipis més xicotets. Això era un repte per a la pròpia Diputació, perquè n'hi ha que, sobretot en el tema de la cobertura, sí. Però bueno, també des de la Diputació, des de la meva àrea, també treballem en tot el tema de comunicacions de Smart Village i això no ha sigut un problema. Al final el que fem és que crear les mateixes oportunitats a aquests municipis i tota esta instal·lació de les càmeres de videovigilància del tràfic sorgeix de l'escolta activa que hem fet a tots els alcaldes dels municipis. Una de les preocupacions que tenia pues era no poder accedir a aquestes noves tecnologies i sobretot tot el tema de la vigilància d'accessos i també un poc el tema de la seguretat. Al final, en esta iniciativa anem a cobrir 115 municipis, que són els municipis de menys de 5.000 habitants. El pla s'acabava a les 12 del dia 23 de la nit.
O sigui, perdona que detalli, són tots els municipis realment de la província de menys de 5.000? Sí. No n'hi ha ningú que no s'hagi adherit a esta campanya?
Efectivament, és el que anava a dir ara. Acabava el pla a les 12 del dia 23 de Sant Joan i m'acaben de Sant Juan i m'acaben de confirmar ja que s'han adherit els 115 municipis, és a dir, el 100%, perquè conforme dic ja era una demanda que tenien tots els alcaldes d'aquests municipis de poder accedir a aquestes tecnologies i pues, al final el tema de les càmeres és de control de tràfic, però també té un efecte totalment dissuasori per a aquelles persones que van en males intencions a algun poble, pues, que sàpiguen que hi ha unes càmeres i si estan involucrats en un acte delictiu, a petició de les forces i cossos de seguretat, principalment la Guàrdia Civil, pues, poden demanar visualitzar o un tros de gravació de lo que fan eixes càmeres. Per tant, pues, els veïns i els alcaldes pues, estan més tranquils i més contents i nosaltres des de la Diputació satisfets de poder que això siga una realitat. Més si cap encara, com també sabeu que pues, el govern central ha anunciat que vol reestructurar el tema dels quartels i molts quartels de l'interior pues, estaven en perill de ser... de ser tancats. Això pues, bueno, va en detriment de la seguretat, del sentiment de tindre aquesta seguretat i aquesta protecció i això de les càmeres de control de videovigilància del tràfic en els accessos d'aquests 115 municipis pues, farà també, conforme he dit, un efecte dissuasori. Al final, la quantitat és una quantitat important de càmeres, són 451 càmeres per tota la província amb una inversió prevista de 4,4 milions d'euros.
No sé si ve el pèl, però havies dit que els alcaldes estan preocupats pel tema de poder instal·lar-les pel tema de la comunicació, o sigui, clar,
cobertures.
Internet, cobertures. I tu has dit, no ha sigut problema, explica'm això. O sigui, en la província de Castelló tots els pobles ara mateix tenen un internet com per a ser funcionals o no?
Sí, senyor, i és la Diputació de la Castellola que...
Home, com a diputada de Transició Energètica, algo habrà tingut que veure esta àrea.
Una competència nostra, i evidentment tots els municipis, nosaltres tenim la plataforma Smart Vilas, que és Ciutat Intel·ligente, on hi ha diversos sistemes de comunicació que fan pues, que tots els municipis estiguen connectats. Allà on hi ha algun problema, evidentment, sempre n'hi ha problemes de cobertura, pues estem treballant per a que aquesta cobertura no siga un problema. Al final és un repte l'instal·lació de les càmeres, perquè se tenen que complir pues, molts protocols en quant a protecció de dades, sobretot en el tema d'emmascaraments de seguretat, és a dir, tu no pots estar gravant-li al veí el que està fent en un jardí o a la porta de sa casa. Existeix una viabilitat tècnica que té que haver un subministre elèctric per a poder dotar d'electricitat a eixa càmera i sobretot el tema de les comunicacions. En este projecte també instal·lem que tenim una xarxa segura a través de la Diputació que la complementarem a tots els municipis en esta xarxa segura perquè totes aquestes dades siguin tratades de manera confidencial. Per això, com era un repte tecnològic i tècnic, els hem fet un estudi previ a tots aquests 115 municipis i els hem donat ja la feina feta en tots els accessos, perquè els accessos són els que són on se tenen que instal·lar aquestes càmeres. Per tant, els alcaldes sols tenen, i damunt per decret d'alcaldia, que acceptar, adherir-se per a que la Diputació puga treure-ho a sol·licitació i entregui una instal·lació llaves en mano perfectament funcionant.
Claro, quan anava a preguntar-li, no?
Pues bueno, la idea és que la licitació la puguem començar ja i estem barallant pues, que a finals d'any ja pugui estar tot perfectament adjudicat a l'empresa que se quedeix adjudicació i en principis del 2027 poder estar instal·lar aquestes càmeres en tots aquests pobles de menys de 5.000 habitants de la província de Castelló.
No està mal, són 6 mesos, no?
Si no n'hi ha cap problema en la licitació, són esplaços normals, creiem que sí, que és factible, però ja t'he dit que el repte era poder fer aquestes 115 memòries o informes previs en tota la instal·lació tècnica de comunicació, d'instal·lació elèctrica i sobretot el del mascarament, perquè se tenen que situar per protecció de dades allà on no podem crear un problema a la privacitat dels veïns, i també, pues, bueno, també s'ha fet el que són els núcleos disseminats a les pedanies. Uh-huh. Per tant, al final són 181 núcleos urbans, per dir-ho d'alguna manera, i conforme dic, 451 càmeres per tot arreu de la nostra província.
A tu t'ha picat algun mosquí d'aquest estiu, Javi?
A mi sempre.
Sempre te pique, no? Us dic perquè a mi també...
Però tinc que dir una cosa, Jo estic a Benicassi, vaig a tocar madera.
Claro,
vaig a tocar madera i la cosa està light, o sigui, s'està...
Està prou light.
Sí, sí.
També
sí.
És veritat que no ens hem trobat davant d'un episodi important de pluges de moment, en el calor, combinat en això, però bueno, entenc que per això, diputat, no sé Moncofa com està la situació, però tenint-lo així suposo que Moncofa també estarà controlat, perquè que important és això. I quan s'ha anat evolucionant en el tema dels mosquits des de no fa molt, no? És un tema que suposo és ha estat prioritari i ha anat increixent en quant a tècniques en els últims anys.
Així és. Sobretot des de la Diputació de Castelló, per lo menos a la meva arribada, hem canviat de paradigma.
Pues ja dic que Moncofa té que estar...
Bueno, jo tenia l'experiència...
Home, de xicotico obres patir mosquits tu, Moncofa.
Jo tenia l'experiència ja del tema del tractament dels mosquits en Moncofa. Som un poble de litoral, en moltes zones de marjal i arriba moments en què és un problema important. I bueno, quan la presenta m'ha dit, pues tens que durar el control dels mosquits, que ja... Diu, pues bueno, madre mía, però bueno...
Jo es parle de tu, els mosquits, ja,
Però bueno, així lo important i el treball que hem fet és canviar de paradigma. Nosaltres no podem matar mosquits quan els mosquits ja estan al carrer, perquè entonces ja no aclarim res perquè ja estan causant molèsties. Nosaltres el que fem és la vigilància i la prevenció constant i el que matem, jo sempre ho dic, matem larves. Les larves són les que eclosionen i se converteixen en mosquits, i aquestes no causen molèsties i són més fàcils de matar. Entonces estem contínuament durant tot l'any, no sols quan és l'època de més calor, fent el control i vigilància de totes les zones on potencialment poden haver focos. Per exemple, enguany, pues, en el mes de febrer, que no havia passat mai, ja hem dut en el mes de febrer tractaments contra els mosquits en alguns municipis de la província, perquè, clar, com fem aquesta contínua vigilància i prevenció, ja vam detectar els focos en el mes de febrer i vam actuar en ells. Ahir què fem? Pues evitem que aquestes larves se convertisquen en mosquits i causen molèsties. Fa recentment, fa qüestió de 3 setmanes o més, sí que van haver unes pluges, no massa important, unes pluges de 15 litres, per exemple, per la zona sur, però sí que és veritat que en algunes zones van caure 30 litres i sobretot en la zona del Prat de Cabanes Torreblanca van caure uns 97 litres. Ahir sí que han hagut acumulacions d'aigua que, junta a la calor, són els dos ingredients fonamentals perquè n'hi ha una eclosió de larves. Pues bueno, fruit d'aquests tractaments, d'aquesta prevenció que fem, d'aquesta vigilància, se van poder detectar aquestes larves en un estat molt primogènit i se van actuar sobre elles tenint una efectivitat del 90%. n'hi ha un 10% que evidentment s'escapa, és impossible poder arribar a tots els llocs, però al final evites que no interferisca en la vida quotidiana dels ciutadans, en l'activitat econòmica de terrasses i bars, que anteriorment, en anteriors legislatures, se tenien que tancar per les molèsties dels mosquits, en la imatge turística que això donem, o inclús que pogués eixir a poqueta nit a fer deport, que tampoc se podia eixir per el tema dels mosquits. Per tant, en la zona on vivim, mosquits van haver-ne, però el que és la, per part de les administracions, Diputació, en coordinació amb els ajuntaments, tenim que evitar que això interferisca en la nostra vida quotidiana, i és això el que estem fent i el que estem combatint, i bueno, pues els resultats estan ahí. Seguim expectants, perquè bueno, la calor la tenim i no va anar sent.
Acaba de començar.
Poden haver unes tormentes, conforme va passar, record de l'any passat, va ser en Oropesa, que en el mes de juliol van caure també una tormenta, van haver acumulacions. Pues bueno, tenim també preparat tot el tema dels vols. Nosaltres hem fet un nou contracte en la Diputació amb 1 milió d'euros, que antes no estava aquest 1 milió d'euros, i això fa que tinguem més recursos, inclús més jornades de vol, per a cas si n'hi ha alguna incidència o algun repunt, pues puguem actuar d'immediat. Però no parem, això es comença en el mes de gener i acaba realment en el mes de novembre. L'únic mes que diguem que està un poc més parat perquè no n'hi ha activitat és en el mes de desembre, però no esperem a que vinga febrer, març, abril, que es comença a fer caloreta, per a tractar els mosquits. Estem tot l'any. A més, tenim tots els detalls. Tenim una aplicació, tots els focos els tenim monitoritzats.
Això no ha dit, els focos es repeteixen?
Sempre. Els focos pràcticament són els mateixos. O sigui,
més o menys són els mateixos.
Depèn d'on ploga, però pràcticament són els mateixos, i en tots els municipis els tenim monitoritzats.
I suposo que vas veure que teníeu drons i que en drons entraeu dins de... Per exemple, claro, llocs on està la Marjal, claro, no pots entrar.
Quan parles de vol, te referixes a aquest control.
No, el vol seria el des d'avionetes com per a fumigar.
El vol sempre és en helicòpter. Sí que en dron se pot fer, però el dron té menys capacitat.
És un control, realment, el que feu en el dron.
En el dron pots fer la supervisió.
I com detecten? O sigui, passa l'helicòpter, té un sistema que més o menys detecta el nivell de l'arba que n'hi ha, i bueno, així és ni un focus que flipes.
Al final ho fem per terrestre. Al final està clar que el dron pues, pots ampliar la imatge i pots arribar a veure les larves. Després, si voleu, vos ensenyo un vídeo, però també fem tot aquest control terrestre on detectem aquests focus i immediatament on se detecten s'actua. Sí,
i on, quan canvia això? Perquè claro, tota la vida era passar l'avioneta a fumigar, claro, i matava tot el que n'hi havia.
Sí,
quan fa aquest canvi? Des de quan heu decidit dir no, s'acabó, peguem la volta?
Des de la Diputació mai ha fet tractaments en avioneta.
En avioneta.
Això era quan jo tenia 8
sí,
anys,
quan
anava a escola.
Claro.
Sí que me'n recordo que passava una avioneta que tirava un líquid
i el que pillava
te coïen els ulls.
Sí, això me'n recordo jo també.
Productes que pues, possiblement siguen cancerígens en aquella època, i això està totalment prohibit. Nosaltres el que actuem és tractament, se centren en tractaments larvicides que només maten les larves de mosquit i no interactuen amb el resto de fauna, i se pot fer a través de tractaments terrestres o tractaments aèris. Tractaments aèris són principalment a través de vols d'helicòpter. Evidentment, el que s'escapa de les larves, que són ja mosquits adults, pues ho tractem en adulticides, que estos sí que maten per contacte i no són tan selectius. Per tant, s'intenta evitar el que és l'adulticida, però evidentment, quan estan els mosquits s'ha d'actuar, però hi ha que canviar de paradigma, i crec que estan molt bé, que és actuar sobre les larves en el seu moment inicial, i per això pues, hem ficat
un dubte. Què mos costa els mosquits, més o menys?
Un milió d'euros a l'any a la Diputació de Castelló, junt amb els ajuntaments. La Diputació és la competent en tota l'àrea natural, diguem, l'àrea rústica, i dins dels municipis...
És que això volia preguntar-li jo.
La competència és totalment municipal, però estem coordinats. Evidentment, existeix un coordinador que coordina tots els municipis junt amb nosaltres per no duplicar tractaments.
Claro, perdona, des de la ignorància nostra també. Realment, quan parlem de Diputació, parlem que té competència en aquests pobles, l'Ajuntament dels pobles, que diem, però en este cas, no? Li poso l'exemple de Vila-real, per exemple. Ha parlat de que treballen en les zones rústiques, on tenen més competència, on també hi ha més focos de mosquits, però totes les poblacions, dona igual el número d'habitants, ahí té competència la Diputació en totes les zones rústiques, o no? En quins llocs?
La zona natural, la zona rústica, és la Diputació ho ofereix, ho fa. La competència és municipal, però la Diputació ha agarrat ixe servei de control de mosquits en tota la zona natural i en tota la zona rústica. Dins de lo que és les poblacions, la competència segueix sent municipal. Nosaltres sí que fem un control de tots els focus, i ja ho passem al Departament de Medi Ambient dels municipis, on allà on s'han detectat focus per part de la Diputació, perquè actuen, i actuem de forma coordinada. Però també una de les novetats que va en col·lació amb el que estàvem parlant de les càmeres de la Diputació, Ajuntament d'Ajuntaments, és que també hem incluït com a novetat que als municipis de menys de 1.000 habitants també es fem els tractaments dels mosquits dins del casc urbà. Right. Evidentment, pues, molts municipis no feien aquests tractaments per falta de recursos.
Això és una pregunta, n'hi ha algú que se borra? O sigui, claro, si tu quieres, mira, hi tens un foco en el centre, no sé.
No, que se borren.
Bueno, acaba de dir, és que hi ha gent que millor no té pasta, i diu, bueno, pues per dos mosquits un mes...
Pues era un problema que havíem detectat, que fèiem tota la feina des de la Diputació detectant el possible focus, li ho passaves l'Ajuntament, però l'Ajuntament tan xicotet pues no tenia recursos i tenia altres necessitats més vitals que atendre. Pues evidentment ara la Diputació també hem agarrat el tractament dels mosquits en les zones urbanes per als municipis de menys de 1.000 i els alcaldes estan pues encantats i la veritat és que nosaltres al final treballem conforme he dit, Ajuntament d'Ajuntaments i la Diputació per ajudar als més xicotets.
Bueno, pues yo creo que está interesante sí, el tema de mosquits, sí. Porque hi ha molta llegenda urbana en el tema de mosquits i hi ha molta història, i és veritat que últimament estem respirant, que no està mal.
Toquem madera, n'hi ha que estar expectants, perquè et dic, ara mateix que hi hagués unes pluges quantioses, pues, junten l'altre ingredient, que és el calor, pues, tindríem una eclosió de mosquits, però tenim tota la província en monitoritzar, al ficar més diners tenim més recursos personals i materials, i bueno, pues, estem expectants, hasta allà al mes de novembre, pues, perquè si n'hi ha un repunt, un focus de mosquits per pluges o per lo que siga, pues, poder estar ahí.
Sí, només un apunt, perquè se'ns acaba el temps, però no vull que se'n vagi sense que ens diga bé què és un poc el Pla Resol per a aquesta innovació energètica en els pobles que més ho necessiten.
Pues el Pla Resol també és un altre pla, tipus paregut al de les càmeres, perquè les noves tecnologies més respectuoses en el medi ambient pues, que també puguen arribar a aquests municipis que no tenen capacitat. El Pla Resol principalment pues, té la instal·lació de plaques fotovoltaiques en tots els municipis de la província que saps que n'ha de dir a aquest Pla Resol, que són pràcticament tots, i el que fem en aquests municipis que tenen menys recursos pues, és en els sostres d'edificis municipals que ells ens diuen, també instal·lar les plaques fotovoltaiques llave en mano, que no tenen que fer absolutament res pues, per a poder beneficiar-se de el que és l'energia barata i límpia com l'energia del sol. Això els suposa un estalvi aproximadament d'un 30% en la seva despesa elèctrica que poden destinar a atendre altres servicis dels seus ciutadans. De moment ja duem a executar la fase 1, estem executant la fase 2 i al final pues, ja n'hi ha un beneficiat 60 municipis amb 99 instal·lacions i amb una inversió de 2,7 milions d'euros. I en aquests moments en l'àrea tècnica estem treballant en la fase 3 que durem a terme l'any que ve, a on també duem a terme 17 municipis, una inversió de 1,7 i pràcticament ens deixarem en esta legislatura la totalitat dels municipis adherits a este pla ja acabat. Però estem treballant en altres coses, piloto, perquè clar, tenim una demanda que me diuen molts alcaldes, me diuen les plaques fotovoltaiques generen l'energia per el dia, que està el sol. Però quan tenim la despesa més gran o el consum més gran? Alumbrar públic per la nit.
Això jo us vaig escoltar ahir una notícia.
Entonces, estem complementant aquestes instal·lacions de plaques fotovoltaiques en possibles bateries perquè els municipis puguen almacenar aquesta energia que generen per el dia per poder-la vertir, diguem, a la red per l'alumbrat públic per el dia i l'estalvi encara siga superior a aquest 30%. I això diguem que és una de les accions. Una altra, també estem substituint aquells pobles que no tenien luminària LED, pues també estem ficant una il·luminació LED que gasta menys i que és més respectuosa i més sostenible en el medi ambient. Ahir s'han beneficiat ja els municipis de menys de 500 habitants, és a dir, 22 municipis, amb una inversió de 1,2 milions. I com ja hem acabat en tots els municipis de menys de 500 en esta legislatura, hem modificat el reglament i hem ampliat ara fins a 1.000. Entonces estem realitzant els estudis d'aquells municipis fins a 1.000 que no tinguen luminària LED, també pues, perquè la Diputació pugui assistir-los i canviar aquestes llumenetes LED i ser una província sostenible, més respectuosa en el medi ambient, que els municipis tinguin un estalvi real que puguen destinar a altres necessitats dels seus veïns. I esta és la filosofia un poc del Pla Resol. Això, i per acabar, pues, podem sumar l'última acció que fem, que és que també tenim una central de compres de subministre elèctric centralitzat, on hi ha 12 municipis adherits. I què aconseguim? Pues aconseguim un millor preu de l'electricitat. I què ha significat això? Pues això està significant al total de la província de Castelló un estalvi de 4,2 milions d'euros anuals en despesa elèctrica sols per tindre centralitzar la compra elèctrica. I evidentment, pues això és diners que s'ahorren els alcaldes. En la instal·lació d'il·luminàries LED, en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en la central de compres, poden destinar a altres necessitats que puguen tindre en el municipi. Que de la resta ja ens encarreguem la Diputació de dotar-los d'eixa tecnologia que no poden arribar perquè són pobles amb pocs recursos, i al final, pues, com volem el tema de la despoblació i volem crear oportunitats en tota la província i que tinguin les mateixes oportunitats els pobles del litoral, com Moncofa, que mos ve la gent, pues, també que puguen tindre els altres pobles més xicotets les mateixes oportunitats i el que vulgui viure en un municipi d'interior, per què no pot viure? Pues, n'hi ha que ficar-li les condicions perquè pugui viure també en la província de Castelló, que té municipis d'interior molt bonicos, perquè també soc diputat de Medi Natural, també n'hi ha que defendre tot el que tenim, tot l'espai verd en la nostra província de Castelló, i ahir també duem moltes iniciatives, però tenim una província molt bonica per a visitar i descobrir.
Jo el que he descobert, parlant de descobrir, és a José María Andrés, jo no l'havia conegut, jo no
sé, clar, tu,
però
clar,
té les coses prou clares, parla més ràpid i més àgil que nosaltres i sí, te diu, sí, vamos, sí. I hem fet un descobriment, per això de nunca t'acostaràs sense saber una cosa més, avui l'hem convidat per primera volta a estos estudis, hem sabut molt més dels mosquits i a més hem après, bueno, de la dialèctica que té el diputat de Transició Energètica, que és molt important també. Un plaer que ens has acompanyat este matí així, pot tornar quan vulgui.
El plaer és meu i quan me convideu.
Perquè així mosquits no n'hi ha, però bueno.
No, podem venir a parlar de lo que cregueu.
Els mosquits de Gison de l'alcalde Benlloc.
Sí.
Claro, els mosquits d'ells serien els del quan vaig jo a caminar al riu.
Però si vas,
ells
però ells. Si vas ja a caminar, però on tu riu, vas a caminar, riu, allí són responsabilitats.
Camí de la pola de la Diputació. Quan me pico un mosquit de camí de la pola diré el regidor de Mocopa.
Al final tenim que coordinar-nos i actuar, que al final la ciutadania no entén sí. Si és de la Diputació o és de la ciutadania.
Està molt
que no n'hi hagi que el mosquit, és el treball que fem dia a dia. I l'ho dit, encantat i a la vostra disposició.
Pues molt bé, i que si vas a Mocopa també podem anar, no? Algun dia m'ho recomana alguna zona de Mocopa?
Esteu perfectament convidats a Moncofa i aprofitar per a convidar tota la gent que mos visite. Podeu disfrutar de les platges de Moncofa.
També hi ha gent de Vila-real que veranejar a Moncofa,
moltíssima, jo en conec a varios, moltíssima gent, i disfrutar de lo que estàvem parlant antes, d'aixos restaurants i d'aixos merenderos, que és una cosa totalment mediterrània, d'estar a vora mar fent una cervesa, unes tapes, i estar veient la mar i poder pegar-te un xapulló i tota la mar. Aixina, que esteu tots convidats, encantats.
Gràcies, José María Andrés, una abraçada. Ja han escoltat, en seguida seguim parlant d'altres qüestions un tant més locals després d'una pausa.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista. A Santa Glòria Villarreal preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Villarreal, el teu moment de plaer cada dia.
Hola, somos Beidé Quadis Dream. Y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción.
Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenos, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Hey! Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe. Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Un minutet per arribar a la una i mitja del migdia. No sé si encara seguís o no en el plenari de l'Ajuntament de Villarreal, que ja estava en el tema d'urgències, però deuen haver moltes urgències després dels 12 punts. A la una i mitja del migdia, bueno, pues...
Ah, no, mira.
Efectivament, la setmana passada ja se van reunir l'arquitecte municipal amb la persona de l'empresa que ha guanyat la licitació de les obres en el propi cementeri, per a que fora el tècnic d'allí del cementeri, el nostre oficial, qui els explicara doncs per quina zona considerava més adient.
Estava mirant que n'hi ha 20 persones enganxades al ple en directe en el YouTube de l'Ajuntament de Villarreal.
I així 20, tenim algú que està escoltant-nos.
20 persones de tota la ciutat.
Perquè també anem a fer un altre ple, no? Així anem a fer un altre debat, que és com un rotllo de ple, no?
Anem a escoltar a la gent de les tasques, claro, que jo crec que
podria ser un tema de debat, també, en aquest plenari.
Pues sí, perquè les tasques de Villarreal, són un centre neuràlgic del respir, de la festa i de l'ambient d'aquest poble. Jo no entenc Villarreal si desapareixen i sa zona. O sea, si desapareix sa zona, crec que Villarreal passaria a ser ja ciutat dormitorio completament. I igual acabem fent-la desaparèixer, eh?
Sí, perquè, bueno, venim a denunciar una situació que acaba de passar esta mateixa setmana o la setmana anterior. Pablo Bravo, des del restaurant Pico de Gallo, bueno, i un dels membres d'eixes tasques, no?, i de la gastronomia del nostre poble, que tira endavant com pot en un sector tan sacrificat. I bueno, al final, suposo, Pablo, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Que quan fas tant i tant i un dia te trobes com el que va passar el divendres, que va ser què?
Claro, a veure, nosaltres en les tasques portem lluitant molt de temps, però lluitant no per res que no siga algo lícit. Estem lluitant per treballar, que al final és un dret que tenim tots, i per portar un sou a casa, que al final és el que nosaltres intentem fer. No estem criminalitzant res de lo que fem, però se veu que per alguna part de l'Ajuntament o de la gent, per nosaltres el que sí que estem fent és un crim. I claro, després de lo que va passar el divendres és un dia normal que nosaltres treballem. Estem fora de temporada de lo que seria a lo millor les tasques. Però n'hi ha gent que se implica massa en denunciar una situació, que és que la gent puga estar fent-se una cervesa tranquil·lament en el carrer. I claro, lo que va passar el divendres va ser que mos ha arribat una proposta de sanció perquè la gent compra un tercio o compra una beguda o compra lo que siga en les tasques i és a consumir-lo al carrer. Això és la proposta de sanció que mos ha arribat, que ningú s'explica una altra vegada més perquè des de l'Ajuntament no se fa res.
Una proposta de sanció és una denúncia?
Sí, una proposta de sanció té que passar, lògicament, després per qui té que passar, i pot arribar a una sanció, en este cas una sanció que pot arribar hasta els 6.000 euros. Entonces, claro, pa un estas que es tan machacades, tan fetes pols com les que tenim nosaltres ara, que t'arriba una sanció de 6.000 euros, pues lògicament pot ser una puntilla molt gran contra un restaurant.
I per què arriba?
Pues arriba perquè des de fa molt de temps s'està demanant urgentment una reunió en les persones competents, en Chus Madrigal, en Toni, o sea, concejal de hostelería, concejal de policía, concejal de urbanisme, alcalde, vicealcaldesa, y la única persona que dona la cara davant de tot això és Maria, és la vicealcaldesa. Però és que ni a ella mateixa li fan cas des de l'alcaldia. És que és molt trist. És que jo el dilluns, quan vam tindre ja la denúncia en la mà, jo me vaig encarregar de cridar uno a uno a totes aquestes persones, a Jota, cap de policia de Villarreal, a Toni, concejal de policia, a Chus Madrigal, concejal de hostelería d'ací de Villarreal, a Maria, i la única que me va fer cas va ser Maria. Però és que Maria sol·licita una reunió amb l'alcalde i l'alcalde no vol tindre aquesta reunió. Nosaltres portem un abandono complet. Nosaltres el que volem és treballar, no volem res més que no siga això. I des de l'Ajuntament no s'està fent res. Abandono puro i duro. Què tenim que fer? Pues lo que estem fent. Jo he comprat avui el cartell de se traspassa i que vinga un altre a menjar-se aquesta merda. Perdón per dir-ho tan clar, però és veritat. Jo tinc un xiquet de 4 anys. Què necessitat tinc de tots els fins de setmana donar-me la sensació de que estic matant algú?
Perquè realment, acaben això la meva part, recapitulem. Ja hi ha realment establertes unes normes entre cometes, no? Ho has dit tu, la quantitat de begudes, a dir, entonces, la meva pregunta és, i sa sanció que aludís o que diu per a que esteu infringint de lo que s'havia pactat en un moment, com són unes zones delimitades, no?
Claro, nosaltres, tot el tema de zones delimitades i de més, se ha pactat, però sobre un paper que no figura en ningú puesto. I són normes que nosaltres mateixos mos hem ficat a nosaltres, de dir, nosaltres tenim un auxiliar de seguretat que mos costa quasi 400 euros per local mensualment, 5 locals a 400 euros, són diners, que aplica a Nadal i en vez de tindre un auxiliar tenim hasta 4 auxiliars perquè se respeti un pas als veïns, n'hi ha una catenària perquè els veïns puguen tindre un accés a les seues cases, n'hi ha unes delimitacions en les terrasses. Què més tenim que fer? És que què més tenim que fer? S'exigís, o sea, nosaltres demanem a l'Ajuntament que fique una solució, ja siga que no se servisca beguda, ja siga que tanquem les terrasses o ja siga que se declara una zona gastronòmica, però jo vull que una solució damunt de la taula.
Jo no va dir-te, claro, primer, n'hi ha solució, tu dius zona gastronòmica. Si declararen zona gastronòmica, tindríeu un pes més important respecte a tot el que vos està passant. La pregunta és, pot fer-ho l'Ajuntament de Villarreal? Perquè si poguera fer-ho, jo crec que ho haurem fet ja, perquè torne a dir, crec que les tasques de Villarreal, quanta gent ara, jo vaig, sóc assidu. Quanta gent pot acudir a les tasques un cap de setmana? Fluix com este, 500, 700, 1.000 persones de Villarreal?
Que va. Un fin de setmana com este, per exemple, al Canemara, ¿vale? O el passat, per exemple, jo puc donar un màxim, jo, en Pico de Gallo, un màxim de 50 sopars. Pantomima pot donar 30-40 sopars.
I, claro, l'error no està a sopar, l'error està en la cervesa, en el carrer, claro, en que la gent està allí dreta, claro.
Però nosaltres d'això no vivim.
Ja.
Jo ho he recalcat 50 milions de vegades en qualsevol reunió que hem tingut. Jo no visc de la cervesa que la gent se puga fer en el carrer. Això no és el nostre subsidi del dia a dia. El nostre subsidi és que la gent se quede a sopar, que se quede a dinar. Això és realment el que nosaltres vivim. Què canviaria la cosa? Pues canviaria una part molt important que a lo millor mos concediren les taules que mos tenen que coincidir. Perquè jo, per exemple, en Pico de Gallo puc tindre dos taules més, però l'Ajuntament no vol que jo tinga dos taules més. Pantomima pot tindre claro, tres taules més.
Esteu en, una, en un equilibri parlat entre l'Ajuntament, els veïns i vosaltres, però vosaltres veu que l'equilibri sempre que n'hi ha que decantar-lo cau cap al costat.
Des veïns.
Claro, mai claro. Vostre. I vosaltres voleu una reglamentació com estricta, toca. I si no, tancar i anar bon.
Claro, és que la solució a curt plaç serà tancar. És que si no se fica una solució damunt de la taula que no siga la que se proposa per part del veí, que el veí és cul cadira, que a mi me pareix correcte, jo estic en ma casa i jo veig que vaig, la gent està consumint i jo a lo millor també m'enfadaria. Jo me fique la seua situació cada dia. És més. Ja, ara però, vaig a contar una cosa així que a lo millor no la tindria que
per exemple, no, però jo te pregunto, on visc jo? Jo visc un lloc que és una zona peatonal en el que perfectament tripliquen per 5 les cadires i taules que tens tu. ¿Vale?
Sí, sí,
tripliquen per 5. I que pot haver allí, pues això, xiquets, un ambientazo. Clar, on està l'equilibri? Claro, com pot ser que en un lloc que ningú veí denuncia? És a dir, si un veí denuncia ara un visió i diu, així, quantes taules toquen així? 3. Pues este 25. Per què té 25 i tu tens 3? Per què ha denunciat un veí?
Claro, perquè nosaltres portem una història darrere molt, molt llarga i que ningú al final se vol implicar a ficar-li una solució sí, definitiva.
Ja. Claro, la pregunta és si poden. És que jo t'ho preguntaré a l'alcalde. Poden? Creus que poden? Poden reglamentar això perquè...
Per supòs que poden. En el apoyo de tots els partits que crec que no s'han preocupat de dir, oye, vamos a tirar adelante esta propuesta.
Tu per individual has parlat en tots els partits.
I
què te diuen?
Que adelante con todo.
Vale, però no avança ningú.
Però no avança ningú. O sea, es que esperant. És de sempre, són propostes vacies. I què vols que te diga? Quan se chuen el pa de cada un, això no pot ser. No pot ser. Ells no se chuen res. Sí, bueno, que li caiga una denúncia, una demanda, com ja li va caure, per exemple, a José, bueno, li pot caure, per supost. Però què classe de ciutat o què classe de poble volem? Un poble que només estigui viu el dia de futbol? Que només estigui viu el dia de la processó? Pues jo crec que no, que tenim que tindre un espai on pugui anar cada família, perquè nosaltres no tenim un client que siga el xiquet de 18 anys que va a fer botellón. Nosaltres tenim un client que és la família, que van els seus xiquets i van a disfrutar d'un entorn limpio, un entorn que nosaltres ens encarreguem cada dia després del servici d'agranar tot el carrer, de limpiar tot el carrer, de no deixar ni un botellín, ni un got d'aigua, ni un cristal en el carrer, ni siquiera un cigarro. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros estén fent algo mal? No, creo que no.
Tú demanes que fallen algo. ¿Pa bé o pa mal?
Sí. Senta,
o sea, ya la mediación esta ya no vos val, porque vos acepteu tot lo que vos diuen, dius,
sí.
I damunt vos multen.
Exactament. O sea. N'hi ha un exemple molt clar. Jo en el mes de desembre, un mes conflictiu, lògicament, en tasques, perquè n'hi ha moltíssima gent que és a sopar, és a lo que siga, i en vez de ser els concejals que estan implicats en tot això, els que agarren el timón i diuen, no, anem a parlar en els veïns, anem a buscar una solució i demés. Què van fer? Van parlar tots en mi perquè jo fora la cabecilla que calmara als veïns cada setmana donant una solució. Perquè ells no van tindre agalles o nassos d'implicar-se en aquesta situació. Però jo estic fart. Jo no sé que el cabecilla de ningú. Tenen que ser ells el que agarren el timón i diguen vamos a cerrar les tasques i que mos fiquen unes propostes per tancar les tasques o que mos fiquen unes propostes per continuar una zona d'oci que crec que és vital en Villarreal.
A més, tampoc eres l'única persona que està allà en un negoci,
en
Pablo.
Absolut.
Estàs donant la cara també per altres empresaris que estan en tu.
Exactament. Nosaltres som, al final, tres empresaris que estem deixant-nos la vida en ese carrer, en cinc negocis diferents, els quals donem feina a molta gent i molta gent del poble. O sigui, no és gent que vinga de Castelló a treballar o de Burriana o de Onda. Som gent de Villarreal que aposta per gent de Villarreal i l'únic que tenim són palos. És que són palos, dia a dia. És que aplegues el dijous i aplegues en ansietat al carrer, perquè no saps el que te vas a topetar aquesta setmana. És que és molt, molt, molt surrealista el que vivim.
El que de tot això és més estrany és que este sector existeix en moltes ciutats i pobles del nostre país, no? I conviuen.
Sí.
Que no és una cosa estranya, que no heu inventat res raro, que no treballeu...
Sí,
no
però
sé.
És que més ho han viscut en Castelló, que va haver una crisi galopant, que s'ho van carregar i se van donar compte que el tenien que recuperar. És quan viscut en Benicàssim a la plaça dels Dolors. Exacte. Que la van tancar, sí. La van destruir.
Igual...
els... i després la van recuperar.
És que no mos tenim que anar molt lluny.
És que pareix que el final haja de ser destrossar per a tornar a començar.
Claro. Exactament. I jo dic més allà, és que demà tanquem les tasques i on va la gent?
No, per això.
Què tenim en Villarreal fora de les tasques? Sí, negocis repartits, que tenim una gran hosteleria, però... a on vas, a una zona d'oci que pugues estar tranquil·lament en el xiquet, o a on vas? És que...
No, que indirectament, aquesta zona fa que molta gent vinga ahir, així, d'un altre poble i se quedi a sopar al nostre restaurant, igual que estiguen a dos quilòmetres d'on estan prenent una cervesa.
Exactament.
Però bueno, tu veus una solució propera, Pablo?
Jo no és que veig o no veig, jo el que vull és una solució, ja siga.
Però
favor,
no la veus a dia d'avui.
No,
perquè si m'has
no.
dit que has d'anar a comprar el cartell de se traspassa...
Claro, perquè és que al final és el que nosaltres anem a fer. És que anem a tancar. És que no n'hi ha més vuelta de hoja. És que ara ve l'estiu i antes de l'estiu te envien una proposta de sanció. Què ganes tens tu de tornar en setembre a obrir, a pujar la persiana? Pa aquí. Pa una ciutat que volen transformar en fora d'oci? Mos tenim que anar a la Salera a dinar i a sopar, mos tenim que anar a Castelló a unes tasques, mos tenim que anar a Borriana a un mercat que estigui viu. No me pareix real això. És que no me pareix... O sea, me pareix que se ho volen carregar a posta per no tindre a galles i tirar cap a davant una proposta.
Sí, perquè Borriana també té un mercat ara d'oci important, eh?
És tot.
Sí.
I se l'han xuat, ojo,
sí, sí.
Se l'han xuat molt,
i amb molta gent de Villarreal implicada, bueno, amb gent de Villarreal també implicada.
Exactament.
En negocis que estan funcionant molt bé, en el poble, en el mar, en el port, sí.
Sí, sí, sí. Sin embargo, mira, així és com si visquérem en
sí,
una...
Sí, jo crec que està marcat per tot el que ha passat. El polític, ja saps que mai difícil que s'aixafes dits, sempre va tentant, però, claro, jo te veig...
Tu demanes sentar-te i arribar a un acord.
Claro.
Has parlat
no, és lo que pasa, Monica,
de com
fer-ho,
no? De
claro. Ells tenen, una ansietat i una incertidumbre que és clara. Dir, hòstia, jo és que no tinc una seguretat de que el que estic fent puga anar a més, perquè qualsevol moment me canvia la tortilla, venen, me denuncien, no me deixen fer això, no me deixen fer l'altre.
El dia a dia no deu ser agradable. O sea,
no,
és que
no,
tu ja parles d'una situació que afecta personalment, és normal.
Per supost. És que al final tu arribes allí i arribes pues, en això, en ansietat, en nerviosisme. Per què? Perquè no saps per a on va néixer avui. No saps si ficar una cadira de costat o ficar una cadira de peu o si venden una cervesa i que el que té la cervesa a la mà... És que és molt heavy. És que jo veig una persona, me demana una cervesa, jo li venc la cervesa. Jo no tinc que estar pendent si esa persona se va a sentar en la taula o se va a quedar de peu o a lo millor se la endupas a la seva casa. És que jo no tinc que estar pendent... Jo no soc el policia que té que estar controlant que
és
esa persona.
És que damunt t'obliguen a ell, per exemple, el que li explicava ell. Tu ara, per exemple, podries dedicar-te a denunciar a tota la resta de terrasses que n'hi ha un tio una cervesa dreta en el carrer.
Jo te puc garantir que així en Villarreal el 80% de les terrasses i locals de Villarreal no estan complint ni aforo, ni cadires, res. El 80%. Però els criminals som nosaltres. Lo que no pot ser és que mos diguen des de l'Ajuntament, no, les línies que us hemos pintado en el suelo para marcar las terrazas y demás, las vamos a marcar en todo Villarreal. Jo no he vist ninguna terraza en Villarreal marcar. Què passa? Que nosaltres som delinqüents? Que nosaltres fem les coses mal? Que nosaltres... Que... No ho entenc. Me costa entendre-ho. I després una altra. Nosaltres no podem fer absolutament res de concerts i música en el carrer. Perquè a la mínima tenim la policia allí. A ver los permisos, a ver tal, a ver no sé què, a ver no sé quantos. No, és que no se pot fer absolutament res. Nosaltres mos limitem i mos... treballem només per el restaurant. Entonces al final és molt trist.
Pablo, jo només espero que d'esta conversació, d'esta entrevista, per lo menos conseguisques abans de ixe mes de setembre, abans de que arranque la temporada important de nou, si pot ser quan abans, pues sentar-te i tindré un diàleg, és el que al final
esperem,
tu demanes, entenc.
Esperem.
No, bueno, és que tenen que tindre, perquè bueno. Dir, ui,
sí, no, bueno,
jo els veig que ja no, ja la mediació s'ha acabat.
És que, a més, és que jo crec que escoltant-lo, tan sincer com cada dia, és que si fa falta tancar, tanquem, però necessitem saber què és el que podem fer.
Claro,
no?
Claro, nosaltres l'únic que tenim que saber és que mos fiquen les normes damunt de la taula i nosaltres ja decidirem.
Exacte.
Si tanquem o mantenim obert.
Però unes normes de veritat.
De veritat, no, o sea, de no que... ara vamos a provar això. Sí. Que és lo de sempre.
Que
no?
Si te ve una denúncia, tu puguis ensenyar aquesta norma que tens escrita i puguis dir, jo estic fent això, no he fet res que incomplisca això, no? Un paper legalitzat.
Però... Exactament.
Bueno,
Bueno, jo tinc que dir que moltíssimes gràcies per donar-nos
pots vindre quan vulguis.
Perquè, vamos, per nosaltres és molt important en una situació en la que vivim diàriament d'estrès i de que al final som gent jove d'ací de Villarreal, sí. Que l'únic que volem és treballar, jo tinc 38 anys.
Els... Mira, hi ha una cosa que jo pensava, eh? És un dels pocs centres d'oci de... És que mai ha passat res. Jo no he vist mai una pelea, un mal rotllo, una història estranya.
Mai.
S'ha generat una sensació de que Villarreal està viva, que estava morta. Sempre jo ho veig en la gent jove.
És que n'hi ha una vomitera al carrer, vaig a dir-ho. No, perquè, no,
perquè, i si n'hi ha una, nosaltres ens encarreguem en seguida de limpiar-la.
Sí, però que el que dic, on està el fallo, no? En les denúncies que van haver, que ara ja a la mínima denúncia l'Ajuntament no té la capacitat. Bueno, senteu-vos, busqueu una solució.
Claro.
Perquè al final també són molts, és que és una via d'escape i una manera de respirar i s'estàs que si tanquen això, tanquen molta part de lo que aquesta ciutat ha guanyat, que en altres llocs sí tenen. Ara, jo, per exemple, jo és que quan me'n vaig a Pamplona i veig que vaig tots els anys una volta mínim en totes les etapes de l'any, anat en estiu, anat en hivern, anat... i veig el carrer està feta i veig tot el món al carrer, un ambientazo tots els vespraes a partir de les 6 a la fra, està tot el món al carrer bevent, parlant i no tenen cap problema, tio, cap problema ni un. Ja sé, no sé, serà una altra llei, tindran altres normes, estaran regits d'una altra manera, però... o han aconseguit, com dius tu, encontrar un equilibri que la gent entén, bueno, que també és el futur econòmic de la ciutat, però bueno.
I que el respecte i la conscienciació van en dos línies, no? En dos parts tots.
Claro, lo que pasa que nosotros també tenim tot molt
i
marcat.
I crec que intenteu respectar.
Claro, nosotros tenim molt marcat que el nostre treball de 7:30 a 8, o sea, te estoy parlant de mitja hora, 8:30 com a màxim, és una hora de tasqueo, és una hora en la que la gent està de peu, està consumint i està de festa, però no de festa que siga, això és un botellón. No, de festa sana. I després de les 8:30, 9, el carrer se buida completament, sí. Nosaltres limpiem el carrer i només se queda la gent que va a sopar.
Que va a sopar.
Entonces,
o sea, estem muntant un lío per una hora.
Sí, hora i mitja, com a molt. Com a molt. De les 7, que el dia més pront se pugues començar a les 7 de la vesprà, però com a molt a les 9, tot
que
el món està fora.
Que tampoc són les 2 del matí per la nit.
Què va? És que nosaltres...
Tu te pots fer un sintonia sota de la taula que fas en el bar de
baix. Jo te vaig a contar una curiositat. I on estic jo, no repleguen les terrasses alguns. I a les 5 del matí, la gent que ells se senten allí a beure, a fumar i a xillar, no repleguen les taules. Ells repleguen tot.
Tot.
No queda ni...
No res.
No res. Zero, carrer 8.
A la 1 del matí.
A la 1, sí.
Nosaltres podríem tancar a la 1:30. I nosaltres a la 1 del matí...
Ja ho teniu tot.
Tenim tot arreplegat i al puesto. Ostres, tot això no se valora. Per el que me dona la sensació.
Jo te diria que sí, que és difícil. Jo en la nit de Sant Joan, que davant d'on estic jo, hi ha un xiringuito. I tenen horari hasta certa hora, ¿vale? Uh-huh. I un quart d'hora abans de tancar, te diuen, vés-te'n, i quan ixes per la porta, és trist, està la policia allí.
Sí, sí.
Un quart d'hora abans, eh? Dius, però no tens hasta tal hora? No, però vienen antes.
Sí.
Pa, però sí, està replegant.
Claro, i dius, anem a veure, tio, tinc hasta hora. Hasta hora té que estar replegat o puc... Claro, no.
Normalment, a aquesta hora té que estar replegat, tancat, i no pot haver ningú. Si tu, per exemple, tens la 1:30... A la 1:30 tu tens que estar baix a la persiana, sí o sí.
I a la 1:31 te poden denunciar.
Exactament.
O sea, a la 1:15 has de començar, depèn de lo que te guste, a replegar.
Però nosaltres, per exemple, mos avancem mitja hora inclús. O sea, és que no té ningú sentit.
Pablo, esperem que el dia que tornes siga per a donar-nos millors notícies.
Ojalà.
Esperem.
Bueno, almenys que el cridi que se senten, sí. I que intentem buscar una solució.
Sí. Moltes gràcies. I això. Anem parlant, un altre dia parlem de gastronomia, que també m'ho sabeu, i és en lo que de veritat disfrutes, no?
A més de veritat, sí.
Vale, pues això serien temes ja que dels que mereixes parlar.
Moltíssimes
gràcies a Pablo Bravo, des de Pico de Gallo, en este cas, com a representant de les Tasques de Vila-real. Són 10 minuts 8 els que queden per a les 2 del migdia. Fem una pausa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Del 22 de juny al 6 de setembre, torna una de les campanyes més esperades a Vila-real.
Els vilabons.
Ara pots comprar bons de 20, 50 o 100 euros pagant només la meitat del seu valor.
És a dir, pagues 10, 25 o 50 euros i disposes de 20, 50 o 100 euros per a les teues compres.
Una oportunitat perfecta per estalviar mentre dones suport al comerç local.
Gasta els teus vilabons en els establiments adherits a la campanya.
Més informació i compra dels bons en bonsvilarreal.es.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. Esperem.
La 1:54, pues ja veieu el tema de com estan les tasques del nostre poble, que no és que estiga la cosa molt molt bé, la veritat. Mario Rubio, què tenim més? Notícies del dia, quina destacaries com a notícia del dia així ressenyable?
Bueno, pues tenim una paralització urgent de les obres en un baix comercial del municipi, que l'alarma la van donar els propis veïns, que van detectar que s'estaven construint 3 minipisos sense cap tipus de llicència ni permís. I, bueno, i això és en el residencial de Sant Vicent, en el número 76 de l'avinguda Francesc Targa.
O sigui, que els veïns van veure que algú havia agafat les plantes baixes i estava construint minipisos, ho han denunciat i l'Ajuntament ho ha paralitzat. A nosaltres va dir l'alcalde Benlló que això no anava a permitir-ho. Que minipisos no anava a permetre...
No sé si minipisos, però jo anava a casa en algun lloc, ja han fet obres en aprofitant ja, però locals que estaven baix.
Sí, però potser si tu esteu el local, fas una obra, després que vulguis ficar-ho a la venda, ja és una altra història. No tinc clar. Però bueno, ixes les han paralitzat.
Sí, sí, les han paralitzat i això, s'estaven fent tres minipisos.
Més coses.
Més coses. El 27 de juny, el Planetari de Castelló es prepara per a rebre a les 11:30 del matí a Josep Masalles, un dels majors experts mundial en eclipses.
Clar, és que nosaltres estem en un dels llocs on millor se veurà l'eclipse del pròxim mes d'agost. Aneu al tanto en lo de l'eclipse de mirar-lo directament. Rubio, n'hi ha que tindre unes ulleres especialitzades, si no, no mirar-lo, eh?
Si no, no, eclipse total, a més. Total. Ell oferirà una conferència gratuïta per a repassar les seues 3 dècades de trajectòria i analitzar pues, ese futur eclipsi. Mm-hmm. Més coses. Pues, la UNED de Vila-real supera la crisi econòmica que tenia i tanca la seva etapa de dèficit gràcies a l'impuls de l'Ajuntament.
O sigui, que la UNED estava que tremolava i acaben d'anunciar que han passat aquesta crisi. Crec que n'hi ha més de 2.000 estudiants, entre sèniors i demés, més de 2.000 persones.
Sí, aixina és. I, bueno, pues, esta notícia, pues, pues, diu això, que la UNED estava molt mal, molt malament, però gràcies, com diem, a l'Ajuntament, ha aconsegut eixir d'aquesta crisi i, bueno, i, pues, els pròxims anys segurament veurem més estudiants i no sé, a lo millor més graus o lo que siga, no?
Mm-hmm.
El dilluns va a Ximo Puig.
Sí, el dilluns va a Ximo Puig a la UNED de Vila-real, no?
Molt bé. L'estadi mitjà.
Molt bé, pues jo crec que és l'hora ja, eh? La 1:57.
Falta...
Ja que... Ah, falta anar a dinar, tio. El Rubio estiu a la panxa, diu. Falta el casino. Doncs pues anem al casino. Avui no està Pérez. Pérez, on està Pérez?
Bueno, avui és la Yellow Cup. Crec que a les 7:30 de la vesprada en l'estadi és la inauguració de la Yellow Cup.
I allí tenim a Pérez.
Claro, ell està en... Suposa que estarà en algun equip ajudant a... com a responsable.
Tia, el patot és un tio apanyau, eh? Pérez, sí, sí. Me cago en la mar. Bueno, anem al casino de Vila-real. Camell, dinem tots els dies i podeu dinar vosaltres. Este és el menú d'avui del casino, així, a la plaça major de Vila-real, el que podeu disfrutar.
Buenas, Paco, ¿qué tenemos hoy para comer?
Buenos días, pues mira, hoy en el casino tenemos de primero ensaladilla de ventresca de atún, tosta descalibada con anchoas, salmonejo de sandía con crujiente de jamón, un revuelto de gambas con calabacín y pimiento rojo. Y de segundo tenemos salmón braseado sobre una parmentier de patatas, wok de terneras con verduras y salsa teriyaki, costilla al horno con patatas asadas y, como siempre, nuestro arrocito, un arroz con langostino y flor de alcachofa. Todo esto con la primera bebida, café o postre, 16 euros.
Pues ja ho sabeu, este és el menú de avui, ara mateix al casino. El que vulguen passar, disfrutar i dinar, un bon dinar. T'has apuntat el que vols avui?
Jo la costella avui.
Jo estava pensant altra cosa, ja no sé ni què demanar, però bueno, algo demanar.
Lo que siga, no?
Lo que siga. Pues a esta història arribem a la 1:58, es toca canviar el terç i toca parlar de futbol. Avui era el cumpleaños de Fernando Roig, 79, no han dit, que complia el president del Villarreal Club de Futbol.
Li ha tocat al Villarreal, sí que li ha tocat el verdadero grupo de la muerte.
Veritat, no me recordava, li ha tocat el Zaragoza, l'Osca, el Hércules...
Zaragoza i Osca, pensem que van a tindre plantilles per a pujar de categoria.
Vamos, ahí tots són històricos, eh? No se'n salva ni un, tots històricos. Mira, vos fico un grupo que m'agrada a mi, que està de moda ara, no està de moda, m'agrada a mi, però que bueno, acabem en ells. Bridget Calls Me Baby. Què te pareix?